espero.
Hola, sí, sóc qui sóc.
Escolta, Núria, què et va passar? Ai, Déu meu.
Tenia una cita.
Una cita?
Vaig venir i vaig haver de plegar una mica.
Què em dius ara?
Bueno, ja està, són coses personals, ara no vindràs.
Com es diu, com es diu ell? Com es diu?
Prou.
No em diguis que és ella. Això li anava a dir. Ella.
Ha de ser ella. Cosmopolita. Que igual que cosmopolita és el Xavier Rocamora.
Sí, senyor. Bon dia.
Cosmopolita, què vol dir? Liviana?
No, no, sí. Calla, no té res a veure.
Ligera de cascos.
Mare
de cosmopolita és ligera
aquesta
de cascos.
Aquesta ràdio va de mal en pitjor.
Puteta, fins i tot, cosmopolita.
Un moment.
Exacte. Nosaltres no estem pel quilòmetre zero, estem per...
El producte de proximitat, no?
No, també l'hem tractat, però un cop tractat el producte de proximitat ens agrada pues, el Cariat, per exemple.
Al mercat estranger.
Exacte.
Sí.
Som emprenedores.
Bueno, doncs...
Que escolta, com a bona emprenedora, ens podries dir algunes notícies, no?
Que... Doncs sí, sí, ja tant, que sí.
Ja està, ja està, ja està.
Sí, sí, el programa de competència l'hem tancat bé, no?
I hem plegat. El que no li hem dit a aquesta gent, que hi ha de públic, és que en un moment donat tu entraries i que això seria un petit caos, però que no es preocupin per la seva integritat, perquè tu ets, malgrat tot, bona persona, i tot això.
És un públic que ve avui de... Em sembla que és Txecoslovàquia. No entenen bé el llenguatge.
Sí.
I llavors pues, els hi has de parlar.
Bueno, això ho ha dit l'informe PISA, no? Està claríssim. Que sí, bueno,
de tota manera,
som figurants.
Vostè s'acaba d'inventir...
Gent pagada, no? Aquí pagueu a la gent.
Sí, però a Txecoslovàquia li recordo que ja no existeix com a tal, com a país.
Ah, no?
No.
S'està acabant.
Europa...
El món tal com l'hem conegut,
sí,
gràcies a Déu.
L'imperi austro-húngar, realment...
S'està acabant.
Tampoc acaba de tirar.
A tots els va ser una pera, això d'imperi austro-húngar va començar tot de mala meva. Bueno, Núria,
som-hi, va, que tenim en marxa la roda de premsa del govern a aquesta hora i si torna a parlar sobretot de la sequera, el govern prohibirà l'obertura de noves granges o indústries que consumeixin molta aigua un cop es decreti l'emergència. No podran obrir fins que recuperin els embassaments, és una de les novetats que està anunciant el conseller David Mascort. De moment la previsió d'entrar en emergència es manté de cara al gener, però el govern ha volgut anticipar algunes de les mesures que inclourà. Per exemple, també s'obligarà els clubs esportius a tancar vestuaris per reduir el consum d'aigua i es rebaixarà els cabals ecològics mínims dels rius. Anirem també al Congrés, on d'aquí a un parell d'hores arrencarà el ple en què es començarà a tramitar la llei d'amnistia per via d'urgència, per retallar al màxim els terminis. Votaran a favor d'aquesta tramitació tots els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, tret de Coalició Canària. Ho explicarem, també anirem a Brussel·les, on avui s'ha tornat a parlar de l'oficialitat del català a Europa, però sense votació encara, perquè hi ha països que troben que serà massa car aplicar-ho tot plegat. És el cas de la ministra d'Afers Exteriors de Suècia, Jessica Roswall.
El nostre punt de vista continua sent el de sempre. Tots tenim les nostres llengües minoritàries. Hem de veure més informes legals i econòmics abans d'estar a punt per prendre qualsevol decisió. He vist els càlculs provisionals i crec que són molts diners.
Per tant, el tema ja no podrà tirar endavant sota la presidència espanyola de la Unió. La Moncloa, però, assegura que ja ha parlat amb Bèlgica, que és qui tindrà la presidència a partir del gener, per evitar que aquesta qüestió quedi al calaix. Estem pendents també de les protestes que es fan avui al sector de la sanitat per reclamar millores laborals. Uns 3.000 professionals d'infermeria i sanitaris i personal de l'ICS s'han manifestat al llarg del matí pel centre de Barcelona en el marc d'una jornada de vaga que es fa avui demà i que el sindicat d'infermeres vol convertir en indefinida. Parlarem també d'educació perquè els mals resultats dels estudiants catalans a l'informe PISA continuen portant cua. A més, el Consell Escolar de Catalunya aposta per restringir l'ús dels mòbils a tots els instituts, tenint en compte, això sí, l'edat dels alumnes. És la proposta que faran arribar a Educació. I repassarem també, per exemple, les nominacions als Premis Gaudí. Les favorites d'aquesta edició són Creatura, que opta 15 premis, i Saben aquell, que és candidata a 13 categories.
Ui, calla, què passa als esports, no?
Sí.
Pues endavant, eh?
Aquesta va començar el sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei, ronda en què ja entren els quatre equips de la Supercopa d'Espanya, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i Osasuna, i també hi són els catalans Girona i Espanyol. Per cert, ara vindrà l'Albert Bassas, Marc, i durant el vostè primer us anirà explicant els emparellaments dels tres catalans d'aquesta Copa del Rei, d'acord? Encara parlant del Barça, també us direm que els blaugranes ja són a Anvers, on demà disputaran l'última jornada de la fase de grups de la Champions, jornada que comença avui mateix amb el Lens Sevilla. A 6:45, el Sevilla ha de guanyar per tenir plaça a l'Europa League en un partit marcat per la polèmica mesura del govern francès que ha prohibit viatjar als aficionats andalusos. Si no ho fan, o millor dit, si ho fan, si viatgen, s'exposen a sancions que van dels 30.000 euros de multa als 6 mesos de presó. Dels partits de les 9 del vespre destaquen l'Inter de Milà Reial Societat, que juga en la primera plaça del grup, mentre que el Madrid, ja matemàticament primer, visita l'Unió Berlín. Podreu seguir la jornada de Champions a cua a partir de 8:45 del vespre.
I escolta'm, Núria, el temps què tal?
Doncs temperatures semblants a les d'ahir, amb un ambient més suau, per tant, a la costa i al prelitoral, i màximes entorn dels 20 graus, cel mig ennuvolat, i cap al tard s'esperen alguns ruixats al Pirineu de Lleida i al massís dels Ports. Compte de cara a demà, perquè les temperatures tornen a baixar en picat, ho notarem més aviat al migdia, i al vespre no tant de bon matí.
Molt bé, i doncs, perdona, vindrà l'Albert Bassa, perquè estem... Avui què passa? Que...
Hi ha sorteig de la Copa del Rei, 700 de final, i ja hi entra el Barça.
I quan és la Copa del Rei?
Es juga el 5 i el 6 de gener, els 700.
A veure, Imma Prieto, tu que és la directora de la Fundació Tàpies, benvinguda a aquest Alastàs, ets aficionada al futbol?
Una mica.
Ah, sí o no? I de quin partit ets? Ai, de quin cap? Com es diu això? Equip ets?
De quin equip?
Soc del Barça per herència. A casa meu són culers
i és el que tira. És el que tira. A veure, Borja de la Vega, director i manager d'actors i d'actrius, i te hace colorado el pelo muy mono, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Esto es un trabajazo, ¿no, Borja?
Pues me lo hace un amigo, te diré.
¿En serio? ¿En casa?
Sí, sí, me lo hago en casa.
Caray, pero lo llevas muy bien porque es complicado, ¿eh? La decoloración, ¿tú de qué pelo eres?
Yo de pelo oscuro, oscuro.
¿En serio? Pues sí. ¿Verdad?
Estás... Bueno, oscuro con canas ya.
Tú has dirigido una película, bueno, has dirigido varias, pero ahora hablaremos de una película que se estrena quan pera.
Se estrena aquest divendres.
Que es diu La última noche de Sandra M. Un aplauso ya porque... Una nueva película, hijo mío. No, a més, muy original, ¿eh? De... No, no t'has semblat a tu... Bueno, y después, claro, esta película... Tú eres una monada y un director, no dudamos que extraordinario, pero aquí tenemos a esta señora, que es Claudia Traisac, hija mía, que vaya tela de actrizaza.
Oye, gracias.
Vaya, porque estás todo el rato en la película. Tú eres del Barça, del Madrid, ¿de
qué? Yo soy del Leganés.
Ah, claro, tú eres del Leganés, claro. Sí. Eso te iba a decir.
Soy muy fanática del Leganés.
Es que los de Leganés sois muy fanáticos del Leganés.
Sí, somos muy de Leganés y mis hermanos juegan en el Leganés.
¿En serio?
Son pequeños. Claro. Entonces, familia, herencia también de Leganés. Claro, herencia. Me encanta esta pregunta.
¿Y tú, Borja?
Yo soy del Barça, pero es que yo soy cero futbolera.
Ya, ¿y porque es del Barça? Entonces, bueno, yo lo entiendo.
Porque yo soy de aquí, de Barcelona, aunque claro. No lo parece
sí.
Ya.
No, porque estás ya mola madre en el Inat, ¿no?
Llevo 34 años viviendo en Madrid.
Claro, sí, muy bien. Ya. ¿Pero dónde cotizas, aquí o allí? Porque...
No, ¿dónde te pasa? Cotizo en Madrid.
Ya cotizas en Madrid, porque había mucha gente que hasta Madrid, que en cada cotiz aquí, o que van a la peluquería, ¿sabes? Van a los médicos a Barcelona, después de 40 años, yo creo que gente da, ¿no? ¿Tú no?
No, me fui bastante jovencito.
Ah, bueno, entonces, bueno. No podías más, ¿no?
No, hombre, no, tema familiar, me fui con 14
también.
Años. No,
fíjate,
no,
no. Bueno, pues hay gente con 14 años que ya se la aspira, mira a Tom Sawyer, ya. Que ya no podía más, con el Berrifín.
No, nosotros nos fuimos todos.
Bueno, doncs escolta, estarem atents a la Shores Beat,
a la Copa del Rey.
Rey, y bueno, estamos emocionados, ¿no juega el Leganés a la Copa del Rey?
No, pero Claudia. Yo creo que el año que viene sube a primera, cuidadito, ¿eh? De verdad, estamos atentos.
Sí. A primera y segunda.
Pues yo
me estoy
mucho,
cogiendo el bono para el año que viene.
Ah, claro.
¿En serio? Sí.
Bien hecho.
Muy bien.
Però tu saps o no? De no sabies.
Sí, que és primer, de fet, ja jugo a l'Espanyol a la segona divisió.
Aleshores, i l'Espanyol tot té fatal per culpar el Leganés.
És un dels rivals directes del Leganés. De fet,
nosaltres som de Leganés també.
Ole, ole.
Punto. Con esta, ara, este és el dato que nos faltava. Escoltarem a quants aquest programa. Núria Travessa, moltíssimes gràcies.
Vinga, fins ara.
I estarem molt atents a les notícies després al RAC1 migdia amb ells dos i als serveis informatius de RAC1, que són molt millor que els de la BBC.
Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
Home, i amb l'Ernest Ferrer, el Marc Espejo, el Joel Fortuny, l'Ester Romagosa. Què tal,
bon dia,
Ester?
Molt bé.
Fantàsticament. Avui el Joel Fortuny podem... Nosaltres anem fent... Tenim un culebró en aquest programa, que és què ha fet, on ha passat la nit Joel Fortuny. No l'ha passat a casa seva.
Ja està,
no
podem i fins aquí... Més. Fins aquí
de moment. Però si vostès volen saber, a mesura que avanci el programa, a la millor se m'escapa on ha passat la nit. No fins passa la nit a casa seva, Joel Fortuny, el nostre productor.
Doncs fa bona
ai,
cara.
Ja.
Home, clar que fa una cara, perquè s'ho ha passat bomba. Passa les nits genials. Bueno, vale, escolta'm una cosa. Hem ja saludat a la Claudia Trissac, que és una actriu que ja s'ha de seguir des d'ara, o sigui, tot el que facis ja va veure només. Saps les actrius que vas a veure les... Perquè el cartel està l'actriz? Toma, doncs pues aquí està. I després Borja de la Vega, que és un dels nostres directors favorits, ens els portes. Gràcies a Pere Vall, que te l'estàs.
Molt bé, i a més encantat, perquè parlarem de La última noche Sandra M i de La última noche de Joel Fortuny.
Exacte. A veure què ha passat. Exacte. La última noche de Sandra M, ara en parlarem, però he de fer una... Tengo que hacer un poco de radio basura, casi te diré, però va d'una actriu, no?, que es va suïcidar. Això no és spoiler, se puede decir, no se sabe. Bueno, murió joven.
Joven, sí.
Però despeñada.
Cayó.
Y esta señora era amante de alguien, muy importante, durante el destape. Pero yo no sé si sedició, ¿no? Así ya digo el nombre de este señor. De un no rey, sé si era amante de un rey. España, pero no puedo decir más, no puedo decir más. Bueno, pero abans de parlar d'aquesta pel·lícula, de tot aquest tema, del destape, de com es tractava les actrius en aquell moment, d'un rei que tenia moltes amants, que jo flipo, ¿cómo llevas la transición y todo el tejemaneje que tenía luego por las noches? Yo no sé cómo se puede hacer todo. Hay un hombre en España que lo hace todo que debía ser este señor. Pero abans, senyores i senyors, amb tots
vostès... No, aquest no és el guió.
Bueno, vale.
Te l'acabes de passar, el tens allà el guió. Aquí el guió 1, tema 1, ara.
Sí, tema 1. Amb tots vostès, Imma Prieto. Brava. A veure, Imma Prieto, t'anava a fer l'entrevista... de la última noche
de Sandra M.
O sigui, imagina't. Però tu segur que hagués pogut, tu ets llestíssima, tu hagués pogut respondre.
Jo hagués estat en dieta, que és una cosa similar. El Carla Andreana Mendieta.
Exacte, tu.
Hagués tirat per aquí.
Exacte, hagués tirat per aquí. Però jo estic segur que hagués pogut contestar perfectament. Bueno, tu ets la nova des del setembre, ara ho dèiem, ets la nova directora de la Fundació Tàpies de Barcelona. Doncs pues vaya lío, no?
Bueno, interessant, no? Jo crec que és un repte.
Sí, sí, bueno, tu venies de Baluart a Mallorca, que vas menjar tota la pandèmia, també us veies ara fora d'antena,
sí.
I de sobte ara a la Fundació Tàpies. Però és que, a més, aquest dia, demà faria 100 anys, celebrarem que faria 100 anys l'Antoni Tàpies. Per tant, tu et poses a director de la Fundació Tàpies amb arriba tot el lliu del centenari de l'artista. Això com ha anat? Vull dir-te, tu ja tenia, ja ho sabies que anaves per això? O què m'ho dius?
No, jo anava per la institució, jo anava per reprendre el camí de la Fundació pensant com ens volem projectar cap al futur, no?
Mm.
Però sense pensar en el centenari en si, tot i que ho tenia al cap, sens dubte. El concurs va ser fa un any aproximadament i a mi m'ho van comentar abans a l'estiu. Llavors vam negociar que m'incorporava al setembre, llavors sí sabia que era el centenari, i el que faig és preguntar-me, comencem tot, bueno, què és un centenari i què volem. Sens dubte és un moment, no?, per fer un homenatge meravellós a un passat, però és també, jo crec, l'oportunitat per albirar, per projectar un futur, no?
Mm-hmm.
De dir, bueno, com ens posem a l'endemà, com encarem...
Bueno, un centenari sempre, per una institució d'aquestes característiques, pot ser un superanunci durant tot un any, tens allà...
Totalment.
O sigui, posar el focus i que la gent no vagi redescobrint la Fundació Tàpies i el Tàpies, etcètera, etcètera, no?
Exacte.
En quin punt està el Tàpies ara? O sigui, faria demà 100 anys, però tu com te l'has trobat, a l'artista, al llegat, quina fortuna crítica està tenint? La gent el coneix, el coneixem, s'està desdibuixant la seva figura, havia estat més important i ara ho és menys?
A veure, sens dubte el present del llegat de Tàpies està desdibuixat, com la seva figura, i és aquest un dels reptes, no?
Però puc tallar? Aquesta música m'està posant histèric, deu ser el Savall, però, o sigui, m'està donant un rotllo, posa'm alguna mica més alegre, perquè no puc més, a que tu tampoc podies més, perquè ens estem posant aquí fines. Exacte, una mica de jazz, una mica, no sé, fins i tot trap, ara. El Tàpies, ara. A més, el Tàpies li agradava el jazz, no? Li agradava una mica el lío.
Li encantava la música, Savall inclòs.
Savall inclòs, això era Savall, però Savall ara no ens venia bé.
I la música electrònica també.
Ara parlarem perquè sonava Savall, però digues.
Li encantava la música electrònica, el Tàpies, però dit això...
Veus, la música electrònica l'encantava, és clar.
Sí.
Deia que Tàpies estava desdibuixat.
Desdibuixat, és a dir, hi ha una corba o una evolució que és natural. Hem tingut un artista amb molta potència, amb una energia i una atracció increïble, i tot just fa 10 anys, bueno, 11 exactament, que va morir.
Uh-huh.
I llavors, per tant, jo crec que ja aquest desdibuixament també cau en què hem perdut, no?, la figura per excel·lència. I ara és el moment de repensar-nos. Jo crec que, jo ho he dit ara aquest matí diverses vegades, estem obrint una tercera etapa.
Perquè hi ha una roda de premsa aquest matí, esclar, de la presentació de l'any Tàpies.
Sí. Hem tingut aquest matí, i el que estem fent és obrir una tercera etapa, coincidint amb el centenari. I dic tercera, no tant per la institució, que és un dels espais que va crear, en va crear dos, un la Capella Laica o la Reflexió, la Pompeu Fabra, i l'altre la Fundació Antoni Tàpies. Dic, no tant per la Fundació en si, sinó per la seva pròpia trajectòria. Tenim un moment que és Tàpies sense institució, un segon que és Tàpies i la institució, i un tercer que som nosaltres, que és ara, que és el present i el futur, que és la institució sense l'artista.
Per tant, podem fer el que ens doni la gana amb Tàpies. Pots fer, ara és la teva. Ara és la teva, ara pots fer amb Tàpies el que et doni la gana. La família en què l'estan influent amb la qüestió de Tàpies o no?
La família és, forma part del patronat i és una, i de moment és una entesa de diàleg i de recolzament, sens dubte.
Menys mal.
I formen part d'aquest futur, no, però vaig a dir, és veritat, He passat un patronat de moment, només un, i tot ha anat molt bé.
Vull dir, si no, també ho diria.
I després hi ha altra cosa, la Fundació Tàpia, ara recordo, va ser aquí la setmana passada, em sembla, no sé quan, o dilluns passat, no sé per què passa el temps, oi? El Daniel Stigman, que ara està exposant al MACBA, i ell recordava que quan ell estudiava, que a mi també em va passar, o quan érem més joves, anava a la Fundació Tàpia, la dirigida pel Borja Vilell, que em sembla que avui aneu a dinar, dona-li recordo per nostre, sí. Doncs, i hi havia una sèrie d'exposicions, artistes que nosaltres vam descobrir gràcies a la Fundació Tàpies i a la, a la planta de baix, de sobre t'aixoplugava el Tàpies i després hi havia artistes nous que vam redescobrir gràcies a la Fundació Tàpies. Això jo crec que es va, tot i que s'han fet coses molt interessants, potser s'ha anat també desdibuixant la Fundació Tàpies com a institució. Tu tens alguna idea sobre com això es pot reactivar?
Sens dubte es reactivarà ja aquest any. Però
vole tu, eh? Ho has vist, no?
No, és cert, jo no estic convençuda, però també és cert que tothom parla d'aquesta època d'or. Jo també he sigut de les que ha crescut i ha après amb el llegat de Manolo Borja, no només a la Tàpies, també al MACBA o al Reina Sofia, però a més d'això s'ha d'entendre en quin moment estava la Tàpies dels 90. Clar. Era un moment que ni el MACBA existia, és a dir, avui en dia l'ecosistema institucional de Barcelona és un altre, és molt més ric. Això també suposa un altre tipus de repte de cares a nosaltres, i el que jo crec que és imprescindible és preguntar-nos de nou, a mi era molt fer-me preguntes, quina identitat tenim institucionalment parlant, i el que hem de fer és construir la nostra sapiguent que no som el MACBA, no som el MANAC, no som el CCB, no som la Virreina, llarg etc, perquè hi ha moltes institucions, però hi hem de ser capaços de, sense deixar de parlar de Tàpies, que hi hagin altres veus, ser capaços de crear una polifonia visual a partir d'això, sí, del llegat Tàpia, que pot ser molt vigent. Jo, per mi, la seva obra és més vigent avui. I
sí, sí? Ah, sí, per què?
Sí, perquè hi ha moltes qüestions, hi ha vegades que cal una distància temporal per tornar a mirar, i continuar fent-te preguntes i que les obres responguis. Les obres saben més que els artistes, sempre. Vull dir, Goya és contemporani perquè, malauradament, els seus gravats no estan molt lluny de Guantánamo o Gaza, per exemple, no? Vull dir, però hi ha moltes altres qüestions. Potser Tàpies va ser un pioner en la reutilització de materials. Avui dia, amb reciclatge, el vocabulari no existia. Més enllà de que cal un canvi de paradigma epistemològic que ens afecta a tots com a occidentals, vull dir, la història de l'art l'ha creat Occident amb certs conceptes, i tot això s'està repensant. Però tot i així, hi ha una qüestió que és epocal, que tampoc ens podem saltar. És un exemple que també he posat, però ara una sèrie icònica com La celebració de la mel, no? Aquests vernissos grocs dels 80, 89 exactament. Jo no et dic que Tàpies ho pensés, però que sens dubte hi ha una qüestió a l'atmosfera que impregna l'obra. Als 80 teníem el sida sobre la taula, però era tabú. Doncs jo, quan veig aquests vernissos, aquesta cosa corrosiva en parts del cos, genitals, braços, etc., doncs no sé si això està sobre la taula. Però són finestres que hem d'obrir. D'aquí que part de la programació que estem fent, més enllà del que jo anomeno gramàtiques curatorials, que són efímeres, que vol dir exposicions, seminaris, tallers, etc., ens centrem en accions concretes. Per exemple, ahir, tot just ahir, vam inaugurar, és a dir, ja és un fet, la càtedra d'art i pensament també, Antoni Tàpies amb la Pompeu Fabra, un espai que volem que sigui no només per crear un Premi Internacional de Recerca, que també començarem al gener, sinó per obrir aquest llegat al públic més jove i altres qüestions.
I després, per exemple, una de les primeres exposicions comissaria per a Núria Homs, que és conservadora de l'oració de la Fundació Tàpies, etc., que se celebrarà fins al 23 de juny, o sigui que tenim temps, el que passa que de vegades et diuen és fins al 23 de juny, dius, ah, tinc temps, i va passant, i va passant, i va passant, i se't passa. Bueno, i després hi ha l'amenaça nuclear, que vull dir, si l'has d'anar a veure, vés-la a veure ja, l'exposició, no? Perquè una amenaça nuclear en qualsevol moment.
En qualsevol moment fem un pet.
Quedes, sí. Llavors, comissària, què és l'empremta del zen? Zen.
Zen, com vulguis.
Perquè el Tàpies era molt zen, o què li passa? Què passa aquí?
A veure, Tàpies va tenir un gran referent, que és el budisme zen. Qualsevol budisme neix a la Índia, passa a Xina, i finalment aterra al Japó, i aquest és el budisme zen que impregna Tàpies. Però s'ha de dir, això és també important diferenciar-ho, que la relació de Tàpies amb tot aquest univers o coneixement oriental no és tant per mímesi, sinó per l'aprenentatge, que és una actitud davant del món. Tots aquests mestres budistes del segle XVII, Sengai, fins inclús al segle XX, com sabeu, la pràctica de la pintura, del dibuix, era una espècie de meditació, també. Llavors, el que fa Tàpies, i també des d'un posicionament crític, perquè tota aquesta
cultura zen també va ser una espècie de contracultura per la cultura dominant, el cànon dominant del moment. Tàpies el que fa és impregnar-se de tot això i és el que queda reflexat a les obres que demà inaugurem, que de fet hi ha 15 que són, que és la primera vegada que es veuen, que són inèdites, que és una meravella.
I després hi ha, i d'on surten, perquè són inèdites, qui les tenien?
Alguns col·leccionistes privats, altres la família, no s'havien vist mai.
Ara, jo noto que hi ha moltes exposicions que et diuen, ara n'hi ha una de Marc Chagall també, bueno, que és una, allà al Palau Martorell, recuperar l'antiga escola Aina, antic, no sé què, cambra de comerç, no sé què, i ara li diuen Palau Martorell, per l'arquitecte, que el va construir, que és maco l'espai, però bueno, fan un tipus d'exposicions així com tipus comercials que porten xagals, però bueno, està bé, està bé. I també diuen, hi ha moltes obres que no les havien vistes mai. Jo veig que els col·leccionistes, jo no sé, els col·leccionistes privats ara estan ensenyant coses que no havien ensenyat mai, Algo está pasando con los ricos.
Algo está pasando.
Sí, sí. I més que els hi passarà. Després hi ha una altra exposició ràpidament, perquè estem quasi bé sense temps i hem d'anar a parlar d'aquesta actriu despenyada per una terraza en Madrid, que era de un señor que...
Tú estás horrorizado, ¿no? Que lo venda así. Bueno, pero lo tengo que vender. Luego la película es maravillosa, pero no me dirás tú que no o qué.
No, es la palabra despeñada que me suena.
Ah, despeñada.
Me suena terrible.
Es que es terrible, ¿no? Es que de un cuarto piso esto es un despeñe total. Un horror, pobra nena. Es que yo de verdad tú penso. Bueno, a ver, hay una otra exposición que es comisaría para el Pep Vidal fins al 3 de març. A igual a B igual a B. Que es una mica sobre... Tot, no, claro, no sabíamos eso. Que el Tàpies tenía moltíssima afició a la ciència y era molt... Estaba molt... s'informava molt sobre això, etcètera, no?
Sí. Sí, això és important perquè a l'hora, com es deia, d'obrir un centenari, no? És a dir, què volem? Volem projectar-nos un futur i com? Entenent tot el seu llegat com una acció assagística, és a dir, l'assaig és pensament, és alguna cosa orgànica que té moviment, i repensant tot allò que ell va fer. Ell va crear, com hem dit, la fundació, no només per exposar-se a ell, que com molt bé deia, sinó també per obrir-ho a altres artistes. Per tant, Pep Vidal és un artista i científic que fa de comissari. I ell ha triat altres artistes. Aquest A igual a B igual a B no només forma part d'una de les pintures de Tàpies,
és veritat,
sinó que, a més, posa sobre la taula aquesta dicotomia o diàleg entre art i ciència. L'important de demà, com dic, no és només això, que és l'apunt visual, també és la resta de registres que es recuperen, com pot ser el textual, Tàpies va ser un escriptor prolífic,
és veritat,
i el musical, amb tres intervencions que tindrem a la tarda, que són qui ens obren.
Clar, perquè demà s'inaugura l'any Tàpies, no en direm així, el motiu del centenari del seu naixement, i ho fareu amb un
acte
on hi participaran el Raimon, el Jordi Savall i la Marina Herlop, que a més el van conèixer, no? O sigui, això és una cosa... On serà això? Serà a la Fundació Tàpies?
Tot a la Fundació, tot a dins.
És obert? O sigui, la gent hi pot anar o és per estricta invitació?
És obert, però amb reserva prèvia. T'has de treure el teu codi QR.
Home, doncs això digue-ho, perquè és genial.
Això és obert a tothom, totalment gratuït. Vull dir que és un moment històric i meravellós.
I de quina hora a quina hora és?
De 7 a 10.
De 7 a 10.
I amb un espai sorpresa, no?
Hi ha un espai que sorpresa que és...
Ai, no es pot dir? Ai, ho ha dit. No s'havia obert, no s'havia obert mai.
No s'havia obert mai. El còctel el fem a la terrassa de dalt, al costat del mitjó.
Jo tinc una pregunta tonta.
Ai, el còctel, perdona, però el còctel és molt interessant. Què donareu de còctel? Perquè
últimament els còctels... Això és sorpresa.
Però hi haurà còctel? Ho dic perquè ara la gent fan inauguracions i és tot una misèria, diguéssim, jo no sé.
No.
Hi haurà a tope, no? L'Antàpia serà curull de liu.
A tope.
És molt festera, eh?
És el centenari.
Soc del Penedès.
És del Penedès, és clar. Digues tu, Rui.
Una pregunta tonta. És que fa temps que la vull fer amb algú que sàpiga de Tàpies. Sí. I, clar, la directora ho sabrà. Sempre que reuneixen els consellers de la Generalitat en aquella sala...
Ui, calla, perdona, que tenim el futbol, que l'electropatriarcat ens passa per sobre.
I em disculparàs, què tal, Marc Giró?
Què tal estàs?
Molt bé.
Estem seguint
el sorteig de la Copa del Rei, com t'ha explicat abans, sempre com ara fa uns minuts. Tot just acaba de començar.
Ui, el rei, de què parlarem del rei? Vaja.
Estàvem amb tota la prèvia, però ha estat començar el sorteig i sortir la bola del Barça.
Home, a veure, i què?
S'enfrontarà al Barbastre, que mira, de fet, ara tenim imatges del
Teledeporte.
És de Barbastro, esto es Huesca, no?
I mira com ho celebra, sí senyor, Huesca. Doncs mira, és com si els hagués tocat la rosa. Aquests són els del Barbastro que celebren d'aquesta manera L'eliminatòria contra el Barça. Bé, el Barça en principi és molt favorit. El Barça entra en competició tot just.
Bueno.
No sabia ni que tenia un equip de futbol.
Malgrat la situació en què es troba el Barça, no, però és veritat que el Barbastre és un dels dos equips de la categoria més baixa que entraven en aquest sorteig, són de segona federació, i per tant, doncs els havia tocat un equip gran.
El Barbastre està por encima del Leganés, jo flipo.
Jo estic flipando també.
A veure, és que és increïble. El Leganés juga aquí o no juga al Leganés?
No, el Barbastre va eliminar l'Almeria a l'anterior ronda i per tant, s'ha guanyat el dret, tot i ser, insisteixo, un equip de segona federació de jugar contra el Barbastre. Sí. I això serà la gran entrevista d'aquests del Barbastre, que estan molt contents i tot això, sí. Però n'estarem pendents encara perquè, ja et dic, acaba de començar tot just i falta saber doncs qui li tocarà el Girona i qui li tocarà l'Espanyol, que són els altres dos equips catalans que entren en aquesta...
I es diu Barbastre, fixa't tu, nosaltres sempre havíem dit Barbastro.
Barbastro per ells i Barbastre doncs, en català, com Buesca, Osca, Orihuela, Oriola...
I tant, faltaria més. Bueno, tu li veies preguntar...
Però no vull fotre cap jardinet.
Aquesta pregunta que li faràs te la respondrà per via xarxes socials, perquè estem fora de temps. La pregunta quina era? Perquè és la típica puta pregunta. Periodista, acaba el temps i foteu una... L'Esther Romagosa fa el mateix.
Ja està, ja era.
Acaba el temps i foteu una pregunta que l'altra persona...
Estic calladeta.
És fàcil, quan els consellers de la Generalitat es reuneixen en una sala de Palau de Generalitat.
És fàcil, però aquesta senyora no és de resposta curta, com heu comprovat.
Tenen un quadre sempre de Tàpies allà molt gran, que em sembla que va carregar Jordi Pujol a Tàpies. I allà sempre hi ha una J i una P enormes.
JP.
La meva pregunta és, els consellers, quan es reuneixen encara ara, tenen allà un quadre de Tàpies...
En
amb una
sèrio?
Jota i una P.
Que és Jordi Pujol, clarament.
Que és Jordi Pujol?
Això hi ha moltes interpretacions.
Home,
si
però...
De la...
això és com el Bárcenas.
Si parlem de la del Parlament, a mi m'encanta pensar la història de les quatre cròniques medievals.
És que t'ho anava a dir, aquesta senyora és de resposta llarga.
Ho tallo aquí. Quatre cròniques medievals, la gran obra del Parlament, que de fet demà a la una també hi ha un concert.
Però la JP aquesta, que serà clar.
Es diu que és Jordi Pujol.
Mare de Déu. Bueno, és un retrat àuric.
No, jo no ho sé.
És un retrat acabat, clar, tu t'encarregues Jordi Pujol, que era emperador. Un quadro i no el faràs a cavall, pues li pues va fer les.
Jo dubto que ja, jo dubto.
Ara
en sèrio.
Deu ser una altra cosa.
Ara en sèrio. Diuen que faltarien dos, però que fan referència a aquestes cròniques, una és Jaume I, vull dir que són les que estàs quatre.
I l'altra
qui és?
I l'altra
el cerimoniós.
I les altres dos?
Ara coincideix,
falta
eh?
Falta la M, no?
És boníssima, això. Mira, aquesta pregunta està boníssima, no? M'ha aprieto, te n'has d'anar perquè t'has un dinar total. Falla, bueno. Ara ella t'has quedat en recança d'explicar-vos les quatre cròniques una darrere l'altra, no? Hauràs de tornar un altre dia.
Quan vulgueu, serà un plaer, de veritat.
902-47700. El quadre de la...
902-47700.
De Tàpies, quan es reuneixen els consellers, hi ha una J i una P. Vostè què creu que aquesta J i aquesta P, a què correspon? A Jordi Pujol o a Jaume i Pere? A veure què opina la ciutadania. I qui d'allò? Doncs els torrons Vicenç. Fantàstic.
Vale.
I m'aprito, moltíssimes gràcies, felicitats per aquests 100 anys. Sembla que siguis tu la que hagi fet 100 anys, eh?
Per favor.
Joder, macho, hem d'entrevistar aquesta senyora.
No, és que el meu
Jordi... Quéjate.
Però bueno, és
de Leganés,
aquests
de Leganés.
És que el meu germà Joan Baikerson, que va fer un documental que es diu Set de Dau Arnau, sobre l'Arnau Puig, i parlen del Tàpies i tot això.
A veure, alguna altra pregunta a la comissària?
M'ha fet molta il·lusió conèixer-la.
A veus? Bueno, però
aquesta senyora... Esteu convidadíssims demà, tots a les 7, passarem llista.
Imma Prieto, moltíssimes gràcies. És la directora de la Fundació Tàpies, és historiadora de l'art, escriptora, és magnífica, i a més hauràs de tornar, perquè ens hem quedat ara amb això de la JP, aquesta, ens hem quedat... un aplaudiment. Fantàstic. Nada, nada y nada, porque claro, es directora y tiene muchísimas cenas y comidas y está todo el rato de la pera. Espero que luego haga esport, perquè si no, quan és director d'algú et pots posar...
Clar, els canapés.
Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, Borja de la Vega i Clàudia Traisac. Vamos! Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Fantásticamente. Viva el Leganés.
Viva el Leganés.
Claro. Y sobre todo, muchísimas felicitats per aquesta pel·lícula que es diu La noche de Sandra M.
La última noche de Sandra M. I que és un retrat de les últimes hores de vida de Sandra Mozarovsky l'any 1977 i que va caure
prefereixo dir caure, que no allò que has dit...
Despenyar-se.
Sí.
Has dit despenyar-se per posar-hi
emoció. Embarassada de 5 mesos i, com bé ho defineix el Borja, el que ell ha volgut fer és el modest homenatge a una jove de 18 anys que volia ser actriu.
¿Cómo llegas a este personaje, Borja? ¿Y por qué le dedicas una película? Magnífica, per cert.
Muchas gracias.
De nada.
Pues Diego, tú lo has dicho, o sea, por... Casi siempre si tú buscas algo de Sandra Mozarovsky, lo que sale es las circunstancias que rodean a su muerte. O sea, el accidente, vamos a llamarlo accidente, o lo que pasara, que rodea a su muerte, que con 18 años murió cayéndose del balcón de su casa. Entonces, de alguna manera, siendo que era una actriz... que tenía 18 años, empecé a leer cosas suyas, me llamó la atención, yo trabajo habitualmente con actores y creo que por ahí me llamó la atención y bueno, de alguna manera me encontré con que era una niña que realmente quería ser actriz, que solo se habla de ella por ese accidente y en realidad había una persona que lo estaba dejando muy claro, que quería hacer una carrera de actriz, que tenía unos sueños y tal, y me pareció muy conmovedor ese contraste entre lo que ella expresaba que quería hacer y una vida que quedó totalmente, bueno, pues truncada tan joven. I de ahí me vino el interés.
Bueno, tu és que ets, perquè clar, el Borja és representat, tu treballes ets codirector de Curanda, que deu ser la gran agència d'actors d'aquest país, no? Penélope Cruz, Héctor Alteiro, Elena Anaya, Miguel Bernardeu, Verona Cusío, Carlos Cueva, Ana de Armas, ¿te representa a ti también?
Sí, claro, imagínate.
Claro, imagínate si no, ¿no? Claro, claro.
Por cierto, creo que Miguel Bernardeu, hoy es su cumpleaños, ¿puede ser?
Sí, no sé si soy o mañana, porque soy muy malo con esto, pero creo
mira, como el Tapias.
Ah, mira.
¿Ves?
unos pocos años menos, pero sí.
Sí, el Tapias total. És que és magnífic, això. A veure, Clàudia, a ti te llega este paper i, efectivament, és un paper en el que, com heu dit, hi ha una noia que realment, a la pel·lícula queda claríssim, quiere ser actriz i té projectes de futur i la seva vida queda completament estroncada perquè, bueno, cau per... es precipita des d'un quarto piso.
Sí.
Lo que no, le pas...
sí, no, ja, perdó, ja sí. Més, lo interessant és que no han buscat la semblança física, sinó que han buscat pues, investigar una semblança espiritual.
Carai, xica.
Uau.
Uau, no?
Sí, vas a preguntar.
La pregunta, exacto, es lo que yo me pregunto también, ¿cuál era la pregunta? La pregunta
sí,
es,
cuento, pero...
cuando llega este papel a tus manos...
Sí.
¿Y alguna cosa en la que tú sentís identificada, diguéssim?
Hombre, claro, muchísimo. A mí me acompaña Borja a un viaje como representante, a un viaje a Canarias para hacer unas fotos con la Filomena cayendo en Madrid, nos quedamos encerrados en Canarias y me da el guión como un regalo de cumpleaños. No. Y entonces yo de repente lo tengo en mis manos en un avión, digo, ay madre mía, esto como no me guste va a ser fuertísimo.
Pues como se lo decías, ¿no? Claro,
claro, como se lo digo, me pongo un podcast de forma semanal y saca Calderón y de repente me empodero.
Claro,
y digo,
claro.
Venga, lo voy a abrir, lo abro y digo, pero ¿qué es esta maravilla? Entonces flipé, me conmovió muchísimo y además de que me pareció un guión increíble, un reto como actriz, un regalo que me proyectara haciendo ese personaje, me sentí muy, muy identificada en muchas cosas y vi una oportunidad también para poner cosas mías y la película ha sido muy transformadora a nivel personal también.
¿A qué nivel?
¿A nivel personal?
Sí.
¿A nivel que aquí, más allá?
¿A qué le llamas tu nivel personal?
Pues bueno, pues a
no poner... estoy acertando ni una pregunta contigo. Espero que en Catalunya Ràdio te la hagan mejor la entrevista, pero bueno, no pasa nada.
No,
ya
no,
la escucharé.
No.
Dime.
No, pues bueno, a nivel, pues yo también empecé muy, muy pequeña, empecé con 11 años, Sandra empieza con 9, entonces había muchos paralelismos. Yo también empecé en una época que era pre-MeToo, entonces he tenido que lidiar con lo que es ser mujer en el mundo del cine, en un mundo muy de hombres, en el patriarcado, entonces había mucho de eso y de ese anhelo y de un poco la Claudia adolescente que también pues tuvo que sufrir pues empezar a dar pasos como actriz en una industria muy difícil y pude poner también mucho de mí, a pesar que hay un trabajo como de creación muy grande del personaje.
Oye, Borja, y efectivamente aquesta película pasa durant el destape.
Sí, clar, una de les desgràcies, de les diverses desgràcies de la vida de la Sandra és que coincideix amb moltes coses dolentes, però amb el destapi. Hi ha una escena en concret de la pel·lícula doncs, que es veu perjudicada doncs, pel tema aquest i s'explica, malgrat que la pel·lícula és una pel·li molt intimista, és una pel·li molt personal i que de pocs personatges que van xerrant en aquest piset.
Això vol dir que sempre surt l'actriu, és a dir, és una pel·lícula d'aquestes que sempre estàs
veient. L'estona, ¿verdad?
Ah, és un gran repte, això, no?
Tu estàs tot el rato en...
Era fuertísimo, y sobre todo que son secuencias muy largas, están muchas rodadas en un solo plano, en una sola toma, y claro, yo creo que pocas veces me llegará un proyecto tan interesante donde poder trabajar con tanta confianza, con tanta libertad, o sea, como actriz era un reto enorme, y también hacer eso, que el personaje tuviera muchas dimensiones y muchas caras, pues estamos todo el rato viéndola en un piso encerrada y que no quedara plano, que fueras con ella en ese viaje.
Y cómo, perdona, y cómo yo, después de ver la peli, al día siguiente estuve pensando mucho en
hora,
ella,
gira,
mucho, por lo desprotegida que está, doblemente desprotegida por ser actriz en la época del destape y luego por quedarse embarazada, chica joven, soltera, en aquellos años, de un presunto amante que, bueno...
Un presunto...
Presunto amante que ahí se queda, que...
Bueno, que podía ser el rey de España, perquè deien que era aquesta actriu, era amant del rei d'Espanya, del rei d'Espanya, no del Dara, d'un altre.
Claro.
D'aquest, de Pere el Seri Muñoz, jo què sé. Clar, que ho està dient tots els diaris, ho diuen, això.
Claro. Clar. ¿Cómo te desprendes del personaje, no? Porque luego, cuando acabas...
Bebiendo.
Porque, madre mía,
bebiendo
qué duro,
Leganés,
¿no?
Que hay unos bares muy buenos.
Pues mira, fue en ese sentido como un rodaje muy eso, muy claustrofóbico, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, que funcionaba un poco como una especie de obra teatral donde estábamos como viviendo esa experiencia. Y luego fue sencillo. O sea, sí que me quedé muy cansada, ¿eh? Y hecha polvo después del rodaje. Pero sí que intenté trabajarlo mucho como desde la imaginación y la creación para que no me llevara esa tristeza y ese un poco descenso a los infiernos que tiene el personaje. Entonces, a pesar que fue un rodaje de mucha implicación emocional, no fue un rodaje especialmente duro por, no sé, por también la magia del rodaje, por, no sé, fue muy liberador para mí.
Tu, Borja, dèiem això de que estem aquesta actriu era una actriu del destape i durant la transició, etcètera, etcètera. Ha canviat molt el tracte a les actrius d'aquella època en aquesta, diguéssim, o encara ja, tu ara deies que empezaste muy, muy pequeña, tu carrera muy joven, i que sí que te habrás encontrado situaciones de presión machista, diguem-ho així, no? Esto ha cambiado mucho. Hombre. A més, tu com a representant d'actors, com a director, coneixes molt bé l'ofici.
Ha cambiado, o sea, ha cambiado mucho y menos mal que ha cambiado mucho. Hay muchísimas cosas, sobre todo estamos hablando de la época de la transición y particularmente con las actrices era una época muy jodida de a lo que se tenían que enfrentar y además que en aquel momento era un mundo que era 100% las decisiones masculinas, o sea, las tomaban hombres y ellas eran, o sea, tenían esa pequeña faceta. Ahora mismo, aunque sigue siendo el mundo particularmente el mundo del cine, sigue siendo un mundo, es mayoritariamente masculino el que la toma de decisiones, pero ya nada que ver. Hay productoras, hay gente tomando decisiones en plataformas, directivos, tal, que son mujeres, y aparte la sensibilidad social ha cambiado muchísimo en 40 años y ha cambiado mucho a mejor. Ahora, sigue habiendo cosas de los problemas a los que se enfrenta esta actriz que todavía vemos un reflejo hoy en día y cosas que todavía tienen que mejorar. Pues sí, lo hemos comentado mucho con Claudia. O sea, la gran diferencia ahora es que los problemas que puedan existir están localizados y hablamos de ellos. Estamos hablando de ello ahora mismo. Es que en aquel momento no existía ni esa conciencia de que era un problema. Es decir, se hacían las cosas de una determinada manera y ya. Ahora, en cambio, cuando algo no se está haciendo bien, se puede hablar y una actriz puede hablar o una directora o un actor en un momento determinado, que también se podían hacer las cosas mal con ellos. Es decir, ahora sigue habiendo a veces actitudes en todos los procesos, desde en un momento dado en un casting o cuando entras en un proyecto o en la relación con un director o con un productor, en la que las cosas no se acaban de hacer del todo bien. Pero yo creo que ahora es mucho más una cuestión de matices y es algo más sutil. Y gracias a Dios, pues la gente habla.
O sea, claro, bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? El hecho de que tú digas que es pot parlar, que se puede hablar del tema o que lo puedes denunciar o te puedes quejar y demás.
Precisamente en la época que estaba el destape, no se n'ha parlat massa, ¿no?
Estaba como mitificada, ¿no? La época
estaba
como mitificada.
Es que yo creo, que hay como una gran paradoja en cuanto a que el destape se vivió como si fuera en realidad una época de mucha liberación, porque de lo que se sale es de la dictadura y es, que ahora podemos sacar a gente desnuda ya, pero es que no era una cuestión de sacar a gente desnuda, era, que podemos sacar a mujeres desnudas, que es lo único que les estamos ofreciendo, la única salida que les estamos dando. Es decir, lo que era una liberación teóricamente social, pero para ellas era una pura esclavitud. Hay una
por eso la visión de la peli es muy interesante.
La actriu a la película quiere desprenderse del tipo de carrera que está llevando. O sea, Perquè
es... Sí, además es una entrevista que es real de Santa
Maria. Es real, eso. Es el mismo día. Bueno, sí, no sé si es el mismo día.
No es el mismo día, pero estaba sin publicar. Es decir, es de unas semanas antes. O sea, esa entrevista se publicó póstuma. A pesar de que no estaba hecha el último día, yo ahí sí que cojo la licencia de trasladarla al último
día. Y en la entrevista la actriz dice, me voy a ir a Londres a estudiar.
Literalmente.
Literalmente. No,
tenía proyectos la actriz. Se muere.
Sí, y claro, en esa entrevista vemos a una mujer que tenía claramente deseos y sueños y que no pudo llevar a cabo. Pero bueno, es una entrevista que a mí una de las cosas que más me impactó fue lo que resonaba conmigo. Yo decía, esto es una conversación igual que la conversación con mi amiga en la terraza. Mm-hmm. La actriz sí, y sí. yo entre...
Es buenísima, ¿eh? Las conversaciones con la actriz.
Son increíbles.
Y la Amorós, ¿no?
Sí, y entre toma y toma nos íbamos a hablar y de repente nos veíamos hablando de castings, proyectos, no sé qué. Pues a mí me ha pasado esto con esta directora, mm-hmm. a mí me ha pasado tal. Y decíamos... Un momento, o sea, estamos realmente hablando muy parecido y teniendo conversaciones muy similares.
La actriz que sale en la película, o sea, la actriz de la amiga que hace...
Georgina Amorós,
sí, el personaje. Pero ese personaje, ¿estaba basado en algún personaje real que tú has documentado?
Sí, estaba...
Esas conversaciones... Sí.
No, las conversaciones no son así, totalmente pero... inventadas.
Sí, pero vull dir que en toda la conversa, el tipo de...
A ver, ella, la primera película que hizo, que sale un trocito en la película, la hizo con una actriz de su edad que era Inma de Santis. Sí. Y el personaje de Inma está basado en ella. Ahora está basado de una manera muy libre, en el sentido de simplemente se sabía que eran amigas y que yo dije, me interesa poner a dos actrices de la época hablando y teniendo confidencias entre ellas. No porque esa conversación fuera real en ningún caso, pero sí está basado en el personaje, está basado en ella.
Doncs escolta, molt recomanable, L'última noche de Sandra M, de Borja de la Vega, protagonitzada, però minut a minut, per Clàudia Traissach. Felicitats.
Y
oye, viva el Leganés, no te digo más.
Viva el Leganés.
Viva el Leganés. La película es un poco de terror también, porque tienes una angustia porque la llama.
Hay algo ahí, sí.
Se cuelgan esa el teléfono, pesadilla. Esa pesadilla. Todos los que aparecen no sabes si están, si están con ella o están contra ella.
Pero a la vez es muy bonita, es una muy
tierna,
bella.
Es muy tierna.
Y ella y su hija mía es, bueno, el director, por supuesto. La casa, ¿cómo es la casa?
Sí.
La casa
es bueno, luego es esto, perdón. Bueno, ya callo. Pero que era rica.
¿Cuándo va eso del sorteo, perdona? Que estás en
molt lent, molt a poco a poco. De momento ves. Sabem quatre emparellaments. Recordem que el Barça jugarà al camp del Barbastre i el Madrid ho farà al camp de l'Arandina, l'altre equip de segona federació. Ara a veure si s'agilitza una mica la cosa.
Que raros, ¿no? Genial, estamos aprendiendo un montón de geografía española hoy, gracias al fútbol. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, Borja, Clàudia, un aplaudiment fantàstic.
Moltíssimes gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Línia Directa sabem que un imprevist mai no va bé. En canvi, un bon estalvi, sí. Per això aquest desembre oferim el mes de portes obertes de Línia Directa. T'abaixem fins a un 25% el preu de l'assegurança de cotxe. Sí, sí, fins a un 25%. No et quedis fora i canvia-t'hi abans no sigui massa tard. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Uau, quines vistes!
Aquest Nadal regala un vol en globus. Reserva a volaventura.cat o truca o envia un WhatsApp al 678 60 30 69.
Aquest Nadal celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. la millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Netto.
Soc l'Abram Oriols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies. Espero que aquest Nadal aquestes pàgines et transportin amb ella i el seu ramat.
Ja a llibreries Una vida a les muntanyes amb Abram Oriols.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
A veure, el Segellers Basset, què passa?
Que genial, no només pel seu cava, sinó perquè aquest Nadal serà el primer celler de l'Estat que recollirà les ampolles de cava a casa dels seus clients per donar-hi una nova vida. A més, per cada 12 ampolles, Segellers Basset plantarà un arbre per ajudar a la reforestació de boscos cremats. Podeu sol·licitar la recollida d'ampolles a caves buides a maset.cat.
Que genial. Escolta, amb tots vostès, Marc Serena. Ole!
I aquí hem de
s'han quedat, s'han quedat el Borja, quedat, sí. El Borja i la Clàudia.
Sí, us quedeu, claro que sí.
Hacéis muy bien.
Resulta que aquest programa ja porta 5 temporades i crec que fins ara no s'havia parlat
mai
de l'artista francès més famós del món en un moment determinat, un símbol de París, que és Maurice Chevalier. Chevalier.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.
Maurice Chevalier, que és mort fa 50 anys, i per saber qui és ell hi ha dues opcions. Una és llegir les seves memòries, que ell va deixar escrites, que són 10 volums.
Però que això no m'entès jo, com que 10 volums?
10 volums de... en la seva història.
Joder.
I l'altra opció és mirar-se un document.
I vols dir que 10 volums d'hora per tant, una vida?
Ho explica tot.
Quina memòria.
Va tenir, per exemple, moltes amants.
Ja.
És a dir, que només per això...
Era molt fameller, que diuen ara en català.
Sí, només per això ja podria escriure un parell o tres de volums.
Quines amants va tenir, si que ens interessi?
Home, per exemple, una que la va marcar moltíssim és Mistinguet, que aquesta és la que el va ajudar d'alguna manera a créixer.
No conec ningú del que estàs dient, eh? Cap de les persones que estàs dient, em sap greu, eh?
Vale,
per això tenim el Pere. per equilibrar.
Gigi, hi ha un musical mític que es diu Gigi, doncs un dels protagonistes era el Maurice Chevalier.
A veure, el que sí que potser coneixes, Esther, és una pel·lícula que ella va cantar aquesta cançó abans de morir gairebé als anys 70, que és de la pel·lícula de Walt Disney, Els Aristogats.
Quels són les chats qui habitent les grands quartiers? Quel beau minet ont le plus long pedigree?
Tu tampoc, Clàudia?
Jo sí, clar. Me dejas mal. Jo sóc d'Edith Piaf, perdó, eh?
Bueno, però es pot ser de tot.
És de l'època també de Josephine Baker, per exemple. En tot cas, per saber qui és Maurice Chevalier, ha sortit un documental de Canal Arte, que el podeu trobar al Canal Arte, al seu YouTube o en obert. Es diu Cita con Maurice Chevalier, a més estan subtítols en castellà. Està molt bé. Explica per què aquest senyor, als anys 20, els feliços anys 20, que no són els actuals, sinó els de fa un segle, va ser una estrella total. Va fer que el Music Hall de París fos conegut per tot el món.
Perdona, l'heteropatriarcat ens està passant per sobre un cop més. Antoni Bassas.
Avui
ho farà Antoni Bassas. T'imagines que t'arriba aquí. Nou col·laborador de vostè primer, Antoni Bassas. Vinga, digue'ns això del futbol.
Tenim rival pel líder de la Lliga, pel Girona, que jugarà al camp de l'Elx.
De l'Elx! Ui, però l'Elx també és complicat o no? Jo
segona divisió.
La segona divisió. Què te parece, Claudia, com a comentarista deportiva? Calla! Calla!
L'Espanyol, a veure.
L'Espanyol,
a veure.
L'Espanyol, en directe ho farem.
Los de Ramis con 4 títulos.
Un senyor raro està obrint la pilota aquesta.
Getafe, tú. Oh,
el Getafe también. Mi primer novio era del Getafe. ¿Y yo iba mucho.
¿Ah, sí?
Pero es el enemigo del Leganés.
Pero una cosa, no olvidas, que ha sido la típica que va con los novios a los partidos de fútbol.
La típica.
Pero ahora ella no escuchaba. Era sí, cuando lo escuchabas de forma semanal, claro.
No, yo sigo siendo la típica.
¿Y ahora a qué partido vas? ¿A qué partido
ahora
vas
voy a ver a los Lakers.
Ay, es verdad que tú eres internacional. Tú eres cosmopolita. Bueno, pues no está mal, ¿eh? No, has hecho un upgrading aquí. Un upgrade deportivo.
Doncs veus que bé, Marc, de cop ja ho deixaríem aquí, si vols, perquè no, com que han sortit ja els dos catalans que estaven pendents, això, el Girona al camp de l'Elx, un segona divisió, i l'Espanyol que jugarà a casa contra el Getafe, un equip de primera. Recordem que el Barça jugarà, no amb el Benfica, no amb el Barbastre de segona federació. La resta del sorteig es continua fent, però, bàsicament, tenim interès, sobretot, en saber què farien els equips catalans, contra qui s'haurien d'enfrontar, recordem.
Aquí en Catalunya, Clàudia, nos interessa mucho lo que hagan todos los catalanes. Todos los catalanes estamos muy pendientes de todo lo que hacen los catalanes todo el rato.
Eliminatorias.
Tú eres un catalán por la calle y dices, ¿qué estás haciendo? No, yo soy de Toledo. No nos interesa. Pero si eres catalán...
Ja està, només català. Eliminatorias a partit únic per Reis, cap de setmana del 6 i 7 de gener, amb horaris encara per definir.
Molt bé.
Que vagi bé.
Antoni Bassa, moltíssimes gràcies. Quin luxe, l'Antoni Bassa ens ha fet aquí de remenar.
Bueno, és que jo, Albert Bassas Pujol...
Clar, bueno, que també té un quadro,
jo estudiava amb ell a la Facultat de Periodisme, pensava, treballar a Catalunya Ràdio de gran, pues i no ha treballat a RAC1.
No.
Vaig començar allà, però llavors vaig venir cap aquí.
Tots som un o tots som un. Bueno, ara una cosa, Maurice Chevalier, no tenim més temps. Acaba amb una cançó d'aquesta. Cançó políticament incorrecta de Maurice Chevalier, en xifla.
La última de totes, que és una cançó que...
Maurice Chevalier era un guarro, ja veuràs, per resumir.
Una cançó que potser ara ens faria una mica de cringe, que cantava Maurice Chevalier, que deia que li agradaven molt les nenes de 5, 6, 7 anys per noves generacions d'alguna manera, no?
Each time I see a little girl of 5 or 6 or 7 I can't resist a joyous
aquesta cançó
és del 57 de la pel·lícula Gigi que deia el Pere.
De la pel·lícula Gigi, que també la pel·lícula Gigi, perdona, té la marinera, eh? Té la marinera. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies. No? Què estaves fent amb el mòbil ara? És que...
No, estava mirant el meu programa d'actes.
Bueno, perdona que t'interrompo.
Han passat tantes coses, jo què sé, per exemple, l'Aitziar ens va deixar, doncs...
Tu eres amic de l'Aitziar?
Molt amic.
Sí. Que em sona dos nois, sí que ho sentim, eh? Quin desastre.
Què farem si és un desastre? Ara que era feliç i que treballava i que tal, doncs va treballar massa i no va saber, jo què sé, no ho sé. És molt trist.
És molt trist. Bueno, escolta'm una cosa. De totes maneres, moltíssimes gràcies, Marc Serena, per la teva secció fugaç sobre Maurice Chevalier.
Amb dues cançons.
Tu veus, nunca t'acostaràs sense saber una cosa més. Tutankamon, saps qui és?
Sí, que sí.
Menys mal. Borja de la Vega, Clàudia Traïssac, no us perdeu L'última noche de Sandra M. Perquè de veritat t'ho dic ara, en sèrio, ens ha encantat aquesta pel·lícula.
Molt,
sí, no?
Molt, fantàstic. Molt.
Bravo.
Moltíssim. Bravo. Sí, està molt bé.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Sempre igual. Es que te mando algo y cosie. Però què dius? Primflom de
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música. Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2 i mig del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Ja tens el cava per aquest Nadal?
Sí, aquest any cava Castell d'Or.
Ah, és bo?
Deliciós! I a més han estat triats millor celler segons els Premis Binari, el concurs de vi més important de Catalunya.
Perfecte, on el puc trobar?
El trobaràs a les millors botigues especialitzades i a la seva botiga online, castelldor.com.
Castell d'Or, la unió de 16 cooperatives del territori.
RAC més 1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC més 1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima, cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat, amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més
un.
Escolta'm una cosa, mira, estem fora de temps total, però tenim una trucada, i la trucada dels nostres oients i oientes per nosaltres són fonamentals. Joan, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia, bon Joan. Bé. Nosaltres havíem preguntat a què creus que corresponen les dues lletres del quadre que hi ha de Tàpies al Palau de la Generalitat, JP, JP?
Clarament fa referència al meu nom, Joan que... Planagumà.
Ara, Joan... Acabes de guanyar els torrons Vicent, efectivament. Ni Jordi Pujol, ni Pere Cerimoniós, ni Jaume Primero Conqueridor. Jaume, què? Pla de balla,
Joan.
Joan.
Joan Planagumà.
Ja Planagumà, perfecte. Visca Catalunya i visca els catalans. Endavant. Torrons Vicent a punta pala, clar que sí, torró, torró.
RAC 1.
El regal perfecte, la història interminable. El musical que està triomfant aquesta temporada a Barcelona és el millor pla a aquestes festes. Gaudeix d'una experiència única amb Fujur i tots els personatges de fantasia al Teatre Apolo.
Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
I aquest sofà al llit? Si hi en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís! Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta perquè la maleïda caldera s'espatllot i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb Vespres d'Arnadí, l'orquestra barroca catalana més important del moment. Gaudeix de l'obra mestra de Vivaldi, Les Quatre Estacions, els dissabtes 9 i 16 de desembre i el diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest Nadal, veniu a la Pedrera.
Sabíeu que els residents a Catalunya teniu l'entrada a meitat de preu? És el moment de conèixer aquesta gran obra del geni Gaudí. Més de 4.500 metres quadrats visitables amb el terrat més famós de Barcelona.
A més, podràs visitar l'exposició Antonio López, una gran mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX.
Descobreix més de 100 obres d'Antonio López a la Pedrera. Reserva la teva entrada a lapedrera.com.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop. Para que et demanem, pensa per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
A l'Illa trobaràs la màgia del Nadal a cada racó.
Vine a veure la gran maqueta en moviment Ciutat Noel i gaudeix de la pista de patinatge i de les actuacions musicals els caps de setmana.
Hem preparat tallers infantils de manualitats i la bústia del Pare Noel perquè deixis la teva carta. Com sempre, t'esperen les nostres botigues, restaurants i el nou Umbracle.
I obrim tots els diumenges de desembre. L'Illa s'omple de Nadal i t'està esperant.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana i gaudeix del concert homenatge a Morricone i Rota amb la Simfònica del Vallès, la Coral Cantiga i la veu del doblador Salvador Vidal. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre altres. Tres únics concerts, el 17 de desembre i el 4 i 7 de gener, al Palau de la Música Catalana. Entra...